Endins, 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Molt bona nit, bons amics, bons oients. Ara escoltarem la carta dominical del nostre bisbe, Josep Àngel Sáenz Meneses.
Déu us guard. Durant el mes de setembre van començant les activitats del nou curs a les parròquies, a les escoles, a els diferents àmbits de la societat. L'inici del curs 2020-21 està condicionat per un seguit d'adversitats i de reptes que poden fer feixuc el ritme i els funcionaments dels diferents àmbits de la societat. Ho estem repetint insistentment des de fa mesos. D'altra banda, si som capaços d'afrontar els desafiaments d'una manera lúcida i coratjosa, esdevindran una ocasió per créixer en la confiança en Déu, en la comunió eclesial, en l'ardor evangelitzador i en el servei als més necessitats. No té res d'estrany que de tant en tant experimentem el cansament, la incertesa i la por. En la carta d'avui us proposo que fem un viatge amb la imaginació al llac de Genesaret, entre la multitud que s'aplega a la riba per escoltar Jesús. Simó i els seus companys també hi són, cansats i desanimats, perquè no han pescat res després de tota una nit de brega. Un cop acabada la predicació, Jesús li indica que vagi mar endins i calin les xarxes. Així ho fa Simó, confiant en la paraula de Jesús, i es produeix aleshores la pesca miraculosa. La confiança és l'actitud que hem de tenir en començar aquest nou curs. La imatge de la pesca ens recorda la missió de l'Església. L'experiència de Pere també representa la de tot apòstol que és cridat i enviat per Crist a anunciar l'Evangeli, per més adverses que siguin les circumstàncies, malgrat el cansament i la incertesa de la situació. Si és el Senyor el qui envia, ni les limitacions personals ni les dificultats de l'ambient no ens han de fer por. Aquesta situació, d'altra banda, ens ajuda a ser humils, a viure amb la certesa que com més febles siguem, més es manifestarà en nosaltres la força de Crist. Posem, doncs, el nou curs en mans de Déu, conscients que l'auxili ens ve del Senyor, i per això enlairem els ulls i demanem humilment la seva ajuda. Som conscients de la importància de la pregària i hem constatat moltes vegades la desproporció entre els esforços esmerçats i el resultat obtingut. Les dificultats ens ajuden a tenir molt present la primacia de la gràcia de Déu i que els fruits no depenen només de les nostres capacitats i esforços. L'experiència dels apòstols en l'episodi de la pesca miraculosa ho confirma. Al mateix temps, ens hem de deixar la pell en l'intent amb una entrega generosa. Com ens ho ensenya Sant Ignasi de Loyola, actua com si tot depengués de tu, sabent que en realitat tot depèn de Déu. És l'hora de la fe, de la confiança en el Senyor, d'obrir el cor a la seva gràcia i, com Pere, calar les xarxes confiats en la seva paraula. És l'hora de la confiança amb les persones amb qui compartim el camí, perquè no caminem sols, sinó que ho fem en família, en comunitat, en església. El Senyor ens sosté i està sempre al costat nostre, ens acompanya sempre. També ens acompanya Maria. La seva vida és un exemple incomparable en el camí de la fe, en el que ens guia com estrella lluminosa. I el seu amor de mare ens congrega com una família. Estimats germans i germanes, comença un nou curs. És el moment de tirar novament les xarxes en el nom del Senyor, amb tota confiança, i ell farà la resta.
Com remem? Els nostres testimonis.
Molt bona nit. Mireu, vam començar aquesta nova etapa primer conversant amb el nostre bisbe. Us haig de dir que ara tenim tres entrevistes que cada nit en gaudirem d'una d'elles. Una entrevista serà precisament a una persona que està malalta, jove, té els seus 52 anys, i aleshores des de la seva joventut com està enfocant tota la seva vida, tot el seu curs, amb una malaltia greu, però amb una esperança impressionant. Després tindrem la veu d'un jubilat, d'un prevere jubilat, d'aquests preveres que estan confinats, d'aquests preveres que no es poden bellugar, d'aquests preveres que estan molt, molt, molt vigilats. I l'escoltarem, perquè penso que també és important escoltar la seva veu. I aleshores portarem ja uns quants dies d'inici de curs, d'aquest inici de curs tan difícil, i parlarem amb una religiosa en nom de tot el que representa l'escola cristiana i tot el repte de començar aquest any. Però avui, aquesta nit, farem allò que haureu recordat d'altres programes: veure una mica què m'esteu preguntant, què m'està dient la gent, i així aquest vespre, aquesta nit, serà com un aclariment de coses que ens estan ocupant i que són importants una mica per tots. Què us sembla? Comencem i mirem què dieu, què pregunteu, què us inquieta i com podem tirar endavant? Doncs fem-ho. Una de les preguntes que aquests dies es fa moltíssim és aquella pregunta tan forta: com viure la pandèmia cristianament? És una pregunta molt difícil. Jo crec que el cristià, la dada principal és l'esperança. L'esperança no vol dir que jo sàpiga què passarà demà, ni vol dir que demà sigui un dia fàcil. No ho sé. El que passarà no ho sabem. El que sí sabem és que la presència de Crist no la trenca tot el que pot passar. Donat que Crist hi és, el motiu de l'esperança sempre és inqüestionable, perquè ell fa que tot sigui nou. No fa que tot sigui fàcil. No fa que no passi. Fa que tot sigui nou. Per això l'esperança és inqüestionable. Crist hi és. Donat que Crist hi és, podem viure el que ens toqui viure sempre amb esperança. La nostra singularitat és el miracle de l'esperança. Aquesta és la pregunta tal com la contestaria així d'entrada. Si em ve un cristià i em diu: vols dir que ens manca pregària i que demanem amb poca esperança i no demanem perquè el Senyor ens alliberi d'aquest virus tan difícil? Mireu, en aquest punt el que és important és: Crist sap el que necessitem. Crist sap el que ens passa. Abans que jo obri la boca per pregar, Crist sap què necessito. Això no és un pensament nostre. Aquest pensament el podeu trobar en el Nou Testament. Però a la vegada, el Nou Testament, el Sant Evangeli ens està dient: i allà on hi hagin dos o tres dejuns demanant en el meu nom, jo hi seré. Per tant, és molt important demanar. I és molt important demanar sabent que som escoltats. Nosaltres no tenim mai el domini del que passarà. I no és el nostre cap el que regeix el que passarà. Però sí que sabem que som escoltats, sense cap dubte. Això és igual que el tema de l'esperança. Sense cap dubte, sabem que som escoltats. I sense cap dubte, sabem que Crist actua. Però el seu actuar ens desborda. I hi ha moltes coses que són bones, però tal vegada no coneixem. Però tampoc ara es tracta d'innocentar. El Senyor ens escolta i ens escolta. També és veritat que en l'Evangeli veiem com són reclamats. Tenim poca fe. Això ho escoltem constantment. És obvi que segur que la nostra pregària li manca fe. Al mancar-li fe a la nostra pregària, doncs això deu tenir les seves conseqüències. Però també sabem per l'Evangeli que tot allò que podem dir de matemàtic, les matemàtiques de Déu, no s'assemblen a les nostres. Tot en el Senyor està ple de gratuïtat, està ple de magnanimitat, està ple de misericòrdia. Però alhora també hi ha exigència. Alhora també se'ns està dient que la porta és estreta. És que el Senyor, el mestre bo, ens ha donat un ventall impactant perquè nosaltres entenguem ben bé. Cal demanar en confiança, cal demanar en fe, cal tenir la certesa de que som escoltats i cal saber que com que el Senyor hi és, com us he dit al principi, tot serà un bé per nosaltres, passi el que passi. Jo crec que d'aquesta manera podem tenir bastant clar què és el que cal fer: pregària i esperança. Però també cal ser solidaris. Però la solidaritat no seria la paraula com més cristiana. La paraula molt cristiana seria com l'Evangeli que vam llegir el diumenge: hem rebut un gran perdó. Doncs, perdonem els altres. L'Evangeli d'aquest passat diumenge ens va fer recordar moltíssim el Pare Nostre: perdoneu els nostres deutes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. Per tant, en aquest cas seria: tu, Senyor, m'has donat tant que no puc fer altra cosa que donar. Tu, Senyor, m'acompanyes tant que no puc fer altra cosa que acompanyar. Tu, Senyor, estàs tan a prop del dolor que no puc fer una altra cosa que estar a prop del dolor. Per tant, tot allò que significa estar a prop del que pateix és una resposta al que Crist fa per nosaltres i és compartir els mateixos sentiments de Crist. Per tant, tot allò que el món diu com el món de la solidaritat, en aquest cas seria el respirar de l'Evangeli, la lògica de l'Evangeli. No podem fer altres coses que estar allà on hi ha el patiment. Ahir celebràvem l'exaltació de la Santa Creu. Per tant, la manera de mirar la creu és radicalment nova. No és victimista. No és gens victimista. El cristià no mira la creu, doncs, com agafant-se al dolor. El cristià mira la creu com l'arbre de la vida, com la clau que obre tot el món nou de la redenció. El cristià mira la creu com: ja tenim l'arbre de la vida. El cristià mira la creu com canta la cançó: mireu l'arbre de la creu. Perquè en aquest arbre de la creu va morir el Redemptor del món. Creu i esperança es donen la mà. I també molts han preguntat: l'Església en temps de pandèmia no ha tingut massa por? L'Església en temps de pandèmia no s'ha tancat massa? L'Església en temps de pandèmia no ha sigut massa dòcil a la voluntat dels nostres governants? No tenia que haver actuat d'una altra manera? No hi ha hagut moments històrics en què l'actuació de l'Església davant d'una pandèmia ha estat molt diferent? Meditem. En aquest moment ens hem trobat amb un problema diferent. Era un virus i l'anunci era estar arreu. El podem agafar tots. I de les meves actituds em pot haver-hi que jo sigui transmissor d'aquesta malaltia. Llavors l'Església va prendre dues decisions importants. L'esperança de sempre, la fe de sempre, la confiança de sempre en el Senyor i la responsabilitat com a ciutadans. I l'Església va fer una cosa que sempre ha fet. L'Església no ha pretès substituir mai a l'Estat. L'Església és experta en humanitat, però no substitueix a l'Estat, ni tampoc permet que l'Estat marqui la pauta. Però el que ha fet l'Església és dir: serem exquisitament responsables, serem ciutadans dòcils a la responsabilitat, però no deixarem mai de tenir els ulls fits al Senyor. La nostra esperança és el Senyor, és ell. A la vegada que la nostra pregària ha estat pregària agraïda a tot el món sanitari, pregària agraïda a tots aquells que estaven treballant pel bé de la ciutadania, pregària agraïda a tots els sacerdots que han portat els sacraments en aquells que estaven patint i estaven al llindar de la mort, i oferir la nostra responsabilitat i en tot aquest temps engrandir la nostra pregària, engrandir la nostra espiritualitat, engrandir tot el que és la nostra relació amb Crist. Moltes veus han parlat del que he dit al principi, de la por, però també hi ha un fet que és molt important i que aquest temps ha estat en crisi. Jo no puc ser una persona que m'endinsi en aquestes coordenades del món. La nostra cosa no és el criticisme. Tenim judici sobre les coses, i tant que el tenim. I sabem que aquest judici no es dona la mà amb la cultura que domina. Tenim un judici que molts cops va contracorrent, però el tenim, i hem de ser valents i l'hem de proclamar. Però lo nostre no és el criticisme, lo nostre no és la dialèctica, el nostre tarannà no és anar contra, el nostre tarannà no és enfonsar amb la crítica una situació o una persona. I el nostre tarannà sempre és de comunió. Jo haig de ser molt acurat quan parlo del Sant Pare, jo haig de ser molt acurat quan parlo del meu bisbe, jo haig de ser molt acurat, perquè la comunió és consubstancial. Que jo puc tindre unes sensacions, uns judicis diferents, que jo puc tindre més o menys empatia, ningú m'està demanant que la vida cristiana sigui tenir sintonia amb els meus pastors. Però tota l'Església, tota la tradició, tot el tresor de l'Església m'està dient comunió, comunió i comunió. I no puc trencar la comunió amb el Papa, no la puc posar en perill per les meves opinions i pel meu criticisme. A lo millor em tocarà passar la creu de dir: jo crec que ho haurien de fer molt diferent. Però en tot cas, el que he dit abans, hi ha hagut responsabilitat i ens hem centrat en Crist. Que tal vegada calia ser més forts i agosarats amb la nostra confiança en Crist? Potser sí. Però el que és important és que quan escoltem els nostres bisbes, saben el ventall que hi ha en totes les nostres vides sacerdotals, coneixen prou bé les comunitats i coneixen el moment que estem vivint i procuren donar aquella veu que sigui una veu que ajudi a totes les persones de bona voluntat. Es podria haver fet d'una altra manera? Sí. Però per fer el subratllat que quedi ben clar, centreu-vos en Crist, Crist per damunt de tot, i no tingueu por. Segona, comunió. No podem viure sense comunió. Podem tindre sintonies, empaties o no empaties i patir molt i sentir que tal vegada no ens sentim del tot compresos. Però impossible trencar la comunió. Impossible no tenir cura de la comunió. La comunió és consubstancial. És tan important com la centralitat de Crist. Per què és Crist el que vol la comunió? Que tots sigueu un. I després, la nostra manera de ser ciutadans, lliures. I tant que hem de ser lliures. Jo no sóc fill de l'Estat, sóc fill de l'Església. I això no agradarà mai, però jo sempre estic destinat a ser responsable i a cercar els camins del bé comú. I haig de compaginar aquest ser del tot de Crist amb ser aquest ciutadà responsable i que vol el bé comú. Però és que aquesta idea la tindreu a la mà llegint especialment les cartes de Sant Pau. Un altre tema que s'ha dit molt és, doncs, el tema de la comunió amb la boca, amb la mà. Mireu, la comunió amb la mà no és una cosa d'un invent que ha fet l'Església a la seva contemporaneïtat, sinó que la comunió amb la mà ve d'arrel molt antiga, i la comunió amb la mà ve de les primeres comunitats cristianes. Per tant, quan diem combregar amb la mà, estem dient d'un gest que està en el cor de la tradició. I quan diem combregar amb la boca, estem dient un gest que va néixer força aviat i va tenir precisament la voluntat de que mai descuidéssim que aquell tros de pa és el cos de Crist. Alhora ho teniu ben clar: la comunió amb la boca, la comunió amb la mà, són dues formes que l'Església contempla com autènticament bones. Però fixeu-vos que el Senyor a l'Evangeli sempre està atent una cosa, a la veritat. Faci com ho faci, el que és important és que el que no pot estar distret és el meu cor. Combregui amb la mà, combregui amb la boca. I que el meu combregar sigui fonamentalment combregar. I que la meva ocupació no sigui com es fa el gest, sinó que no, que la meva ocupació sigui que la meva actitud és d'acció de gràcies, de comunió i de tenir el meu cor preparat per viure aquesta comunió. Si el prevere us demana, per la situació de pandèmia, combregueu amb la mà, per ser més rigorosos, doncs amb la situació sanitària, tots els que ho fan ho fan amb un exercici doncs d'obediència, i ho fan amb un exercici de responsabilitat. El que és important és que ho facin amb unció. I si hi ha algunes persones doncs que desitgen aquest combregar amb la boca i es troben que el prevere els hi diu no, que estem vivint aquest moment, no feu una crítica a aquell prevere. Aquell prevere el que vol és doncs aquest bé comú de la salut. És obvi que tots els preveres cal que tinguem clara una cosa: la salvació prioritza a la salut, però la tenir cura de la salut, perquè som criatures i la nostra vida l'hem rebut, això sempre és una actitud del tot responsable. Algú em dirà: home, que no et vols mullar. És que ja et dic que les coses de l'Església i el caràcter cristià fa que la reflexió és diferent. Sempre cerca la veritat del cor. Recordeu quants cops Crist diu hipòcrites. Doncs procurem que no hi hagi res d'hipòcrita. I com a final, 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 que no es trenqui l'esperança. Tota la confiança en Crist. Siguem peregrins, ben donats als altres, i procurem estar ben a prop d'allà on està la creu. I som responsables perquè precisament ens volem donar als demés. I en aquest donar-nos als demés és molt important la comunió, que tots siguem un. I tot té una primacia. Crist, Crist, Crist. Molt bona nit.
Adéu-siau, que tornarem a remar.